TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició a Eivissa i Formentera. Carmen Fires.
Bon dia. El Sindicat de Treballadors Comissions Obreres d'Eivissa lamenta que amb el calendari d'enguany de la Setmana Santa la majoria d'hotels no obrirà portes fins al maig, la qual cosa suposarà prop d'un mes menys de feina i sou per a molts treballadors. Els empresaris expliquen que l'abril només obrirà una petita part de la planta hotelera al voltant d'un 20% dels establiments. De seguida ampliarem aquesta informació. Avui és dilluns, és 23 de març. Avançam ara altres titulars del dia amb Ana Fernández i Pablo Morganti al control tècnic. Per estalviar aigua.
El govern considera que una bona manera d'estalviar aigua a Eivissa seria recuperar les concessions de pous agrícoles que s'estan fent servir per altres usos que no són prioritaris. L'executiu pensa que en sortiran molts.
Tres veïnes centenàries.
El barri de Sa Capelleta de Vila ha fet un homenatge a tres veïnes centenàries. Entre les tres sumen 307 anys. Són Antònia, Napura i na Margarita.
I en esports, la Unió Esportiva Eivissa va caure golejada a Elda.
Amb aquesta derrota, la UD, l'equip comença a veure com les seves opcions de disputar el play-off es redueixen de manera dramàtica.
I pel que fa al temps, avui s'espera cel nuvolós augmentant a cobert.
De fet, ruixats ocasionals, temperatures diurnes en descens. Avui s'esperen mínimes de 9 graus i màximes de 17. El vent bufarà moderat de nord i nord-est.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Ho destacàvem a l'inici, el sindicat Comissions Obreres d'Eivissa lamenta que amb el calendari que marca la Setmana Santa d'enguany només vagi a obrir portes una petita part de la planta hotelera ara a l'abril i no sigui fins al maig quan estaran tots els establiments oberts. Això suposarà prop d'un mes menys de feina i contractació per a molts treballadors.
Com que enguany la Setmana Santa cau a l'inici de l'abril, només una petita part de la planta hotelera de les Pitiuses obrirà portes en aquesta data. Ho explica Alicia Reina, presidenta Balears de l'Associació de Directors d'Hotels.
La data de començament natural de la temporada, que normalment és en maig, cau bastant lluny de la data de Setmana Santa. Hi ha una caiguda de reserves i tot el que sols fer la gent en general és esperar després de Setmana Santa, pues, a finals d'abril o principis de maig a obrir.
Una situació que suposarà al voltant d'un mes menys de contractació i salari per a moltes plantilles que desitjaven més desestacionalització, ho explica la secretària general de Comissions Obreres a les Pitiuses, Consuelo López.
Hasta mayo, más o menos, primera quincena de mayo no estará todo abierto, lo cual pues a nosotros nos supone un perjuicio a los trabajadores porque ya veníamos hablando estos años atrás de que estábamos desestacionalizando porque ya empezábamos antes y este año pues por los calendarios falla y a nosotros pues la verdad no nos viene bien porque nos quedamos sin mes de trabajo.
Espera López que almenys la temporada vagi bé després i es pugui allargar per al final perquè es puguin completar les mesures garantitzades.
L'actualitat d'Eivissa i Formentera a l'informatiu matí.
Són les 8:49 minuts, continuem amb més qüestions que destacàvem abans. Una bona manera d'estalviar un recurs tan escàs com l'aigua a Eivissa seria recuperar les concessions de pous agrícoles que s'estan fent servir per altres usos que no són prioritaris. El govern creu que en sortiran molts. Una informació d'Alberto Ferrer.
Amb la baixa activitat agrària que hi ha a l'illa d'Eivissa, s'hauria de mirar quines perforades autoritzades es destinen realment al rec, un dels usos prioritaris a la llei del camp del 1985. Revocar aquestes concessions estalviaria molta aigua. Fernando Fernández Suc és el director general d'Agricultura.
Claro, cuando alguien tramite una concesión de pozo como agricultura, sabe que ya después del agua de boca van ellos, por encima de industria, turismo, servicios y otras cosas. Pero claro, tiene que ser para la agricultura y ahí es donde hay que hacer la revisión de efectivamente si todos esos pozos concesionados como agrarios están siendo utilizados para la agricultura. Que por los datos d'agricultura d'Eivissa, me temo que no.
Una altra solució és la reutilització d'aigua depurada, com es vol fer amb la bassa de rec de Sarrota, però té el problema de l'alta salinitat i per reduir-la s'hi han mesclat 60.000 tones d'aigua desalada a 1,5 € cadascuna, una opció criticada per l'Aliança de l'Aigua.
Yo creo que no hay que rasgarse tampoco las vestiduras. Es decir, aunque teóricamente puedo estar de acuerdo con ellos, sin embargo, la realidad concreta de cada territorio a veces nos obliga a utilizar fuentes de agua no convencional como es el agua desalada para poder mezclar con el agua regenerada y tener un nivel adecuado.
Val a dir que les últimes pluges han millorat la qualitat de l'aigua de la bassa. També ajudarà la instal·lació de 1.000 panels solars que cobriran un 10% de la seva superfície i generaran prou llum per a 200 cases.
Aunque parezca mentira, se mantiene pues apenas en 2 grados menos de lo que habitualmente en verano suele tener y eso mejora la calidad de la agua porque además evita la eutrofización.
Amb accions com aquesta, les Balears lideren l'estadística de reutilització d'aigua regenerada a tot l'estat, només per darrere de Múrcia, segons el govern.
Per cercar l'entitat Amics de la Terra adverteix de la necessitat de canviar el model de gestió i consum de l'aigua, ho va fer ahir, Dia Mundial de l'Aigua.
Diuen que la recuperació dels aqüífers gràcies a les pluges d'enguany no és excusa per amagar una gestió política que continua instal·lada en el malbaratament i un consum excessiu per afavorir els interessos econòmics d'uns pocs, han afirmat. Adverteixen que la recuperació del nivell freàtic ha anat acompanyat d'inundacions que han causat greus danys, diuen que Eivissa no pot patir inundacions un dia i l'endemà donar permisos urbanístics en zones de risc. És una irresponsabilitat que es pot permetre.
I més qüestions, ho destacàvem abans, tres veïnes centenàries al barri de Sa Capelleta de Vila ha fet un homenatge a elles. Entre les tres sumen 307 anys, són Antònia Napura i na Margarita. Una informació d'Ivon Aranyo.
Entre les tres sobrepassant els 300 anys.
Ja en tinc 100, passat ja.
100 i algun, sí, 104 em pareix.
103.
Margarita Costa diu que complir tants anys és dur perquè deixes molts enrere.
Però he perdut tot, el meu home també va morir pront, això que eren 8 germans, tots s'han mort, tots, que te quedes, que arribes, i també has perdut molta de gent pel camí.
Pura Riera és filla de metge, va néixer del Vila i la clau d'arribar als 100 anys, diu, és...
Portar-me molt bé.
N'Antònia Serra canta i recita poemes.
Dame del mar marinero y dime qué sabes tú de él.
Va néixer a Puig dels Molins i és filla de moliner. La seva germana va morir amb 106 anys i ella sembla que el sobrepassarà. El truc és...
Después de comer la siesta, un supito. Sí, también va bien, eso no hace daño a nadie, eso ayuda a vivir. Y vino que no falte.
Amb una trajectòria centenària, què aconsellen els més joves?
Disfrutar els anys que tenen, que és el millor que tenen.
Que no beguessin coses que no havien de beure i que també es cuidassin i que fossin bones a l'altre.
Que la disfrutin, que la vida és bonita.
Les tres dones venen d'una vida de camins de terra, de carros i bicicletes i que avui són mestres de la vida.
I l'Aude va caure golejada. El d'ara veu com les seves opcions de disputar el play-off es redueixen, Raül Medrano.
Una derrota que fa mal i que fa que l'Aude quedi ja molt lluny de les posicions de play-off. Els blaus varen fer una bona primera meitat al Nuevo Pepico Amat, però no varen encertar les seves ocasions i al segon temps varen ser superats per un Eldense desfermat. Robert Ibáñez, Clemente i Dioni de penal varen condemnar l'Aude a una golejada que deixa l'equip molt tocat i ja amb opcions mínimes de play-off. A falta de 9 jornades pel final, els blaus són 300 més a prop del descens que de la lluita per l'ascens. El proper partit serà diumenge a les 12 a Can Mises contra l'Alcorcón. Molt millor ha estat la jornada per a la Societat Esportiva Eivissa a la segona federació. Victòria dels vermells per 1-0 contra el Barça Atlètic, que dona aire als pitiusos en la seva lluita per evitar el descens. A la tercera federació, l'Inter a Eivissa va golejar la penya esportiva per 3-0 i somia amb el play-off. A l'altre derbi pitius de la jornada, el Formentera va guanyar per 2-1 al Portmany. Fora del futbol, nova pallissa del Clas Sant Antoni, que continua imparable al capdavant del seu grup de segona fe. Els pormanyins varen superar per 87-50 el Getafe i apunten el títol. I a la segona divisió de futbol sala, el Gasifred manté viva l'esperança de play-off gràcies a la seva agònica victòria per 2-3 a la pista de l'Àfrica Ceuti.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts. Continuem amb la cultura.
Clar, la gran paradoxa d'aquesta història és que, a banda de la descoberta en si i l'impacte que genera saber que tens un tiet que va acabar a presó per crims contra la humanitat, és que jo això ho descobreixo quan ja sóc fiscal, he enfocat la meva carrera a la persecució dels delictes d'aquesta mena i a mi això em genera doncs, un doble impacte.
I aquest impacte és el que explica Alexandra García Tabernero a Carta al Coronel, un viatge personal que és universal a la vegada sobre els secrets familiars, sobre les dictadures, la justícia, el perdó, entre Argentina i Espanya, amb la mirada fixada als judicis de Nuremberg. Com tota bona història comença, Sandra Martínez, bon dia.